En punt, la una de la matinada. No trobeu que és una hora boníssima per la ràdio? Us puc explicar algunes coses, que no només ja sabeu, que fa hores que és de nit, per la redacció pràcticament ja no hi queda ningú, als carrers, evidentment, tampoc, als bars, a les estacions de tren, és hora una mica de persianes abaixades, de panys de casa amb la clau girada. A les ciutats, aquests edificis altíssims que tenim aquí al costat de la ràdio, si mirem per la finestra i veurem doncs bé, aquests pisos i pisos amb algunes finestres de llums enceses, no gaires, sobretot hi ha nens dormint, la majoria dels adults també, i llavors, qui hi ha? No és aquesta la pregunta? Qui queda? Qui no dorm? The road is long, with a many winding turns. Doncs nosaltres no dormim. Aquí estem. I és l'única garantia que us podem donar a aquesta hora de la matinada ja, que som aquí. Mireu, els que fa anys ja que fem ràdio d'aquesta d'hores frenètiques del matí, ens costa una mica canviar de ritme. Donen més notícies, no? Diguem-ho més ràpid, contesta més de pressa, que tinc una altra entrevista, no? Com aquella pel·lícula del Carlos Saura, que ens en recordem, de prisa. Perquè tots tenim pressa aquelles hores, no? I, noi, sincerament, això és un descans. Ara és la una i un minut de la matinada, i ja em diràs tu quina pressa hi ha. És hora dels grans, això sí. Això és cert, no existeixen els nens a la matinada, és el territori privat, prohibit, reservat als adults. Però no és també cert que per aquest mateix motiu és l'hora desitjada, no? És l'espai que un adolescent vol començar a trepitjar, perquè és l'hora de la pregunta. Què hi deu haver a partir de la matinada? Què deu passar? Quin estrany misteri s'hi amaga, no? Un cop vaig conèixer un nen, un preadolescent, podria dir, fa molts anys, que cada nit, absolutament cada nit, mentre anava en pijama cap a l'habitació, passava pel costat de l'habitació del seu avi, que se n'anava al llit abans, més d'hora. I de dins d'aquella habitació en sortia un so. Evidentment era el so de la ràdio. De la ràdio de nit, que és diferent de la resta. Perquè l'avi escoltava la ràdio, amb transistor, tot el dia, i tota la nit, i sota el coixí. I què sonava en aquell transistor que creuava la paret de l'habitació? Doncs us ho dic així de fàcil. Què havia de sonar a la ràdio de l'avi? Pues el García. I aquell nen es preguntava, què deu tenir això de la ràdio? I va aconseguir un transistor i una ràdio amb auriculars, i va començar a escoltar, i llavors va pensar, i després del tal García, què hi ha? I va descobrir que després, i durant, i en aquelles hores, hi ha tot allò que de dia no és possible, o que no és creïble, o que no és de bon gust, o que fa vergonya, és a dir, tot allò que s'amaga. I va començar a girar el dial, i primer va trobar Ràdio Nacional i va descobrir la por.
Històries. Històries de terror. De aventures.
Relats,
de suspens.
Relats nocturns. I això el va portar a descobrir que a la ràdio a la nit hi havia misteri. Evidentment, Sebastià Darbó, a RAC1, a Catalunya Ràdio. Perquè tot allò que de dia no era important, de nit sí que ho era. I era suggerent. I va seguir girant el dial. I es va trobar Iker Jiménez a la cadena SER. I va seguir girant el dial. I mare meva, la Rosa de los Vientos. I fins i tot es va trobar un oceà sencer a cadena dial. I aquell adolescent se n'adona que, clar, aquella hora amagada hi ha els misteris, hi ha les pors, i els fracassos, però també hi ha el sexe. En tu casa o en la mia? Sexe blanc. Poca cosa, si ho mirem ara. Lorena Verdún. a los 40 principales. Allò cada dia, evidentment, no existia, doncs a la nit, evidentment que sí, tant que hi era. O en moda més bèstia, a Radio Flashback, Prohibit als pares. Mare de Déu, com va trobar Prohibit als pares. I seguia girant i girant el dial, i sobretot trobava molta gent parlant, i moltes trucades. Is in the stardust of a song. Hi havia tipus escridassant-se, o un tipus, bàsicament, escridassant-se d'altres, que es deia Pumares.
El que manda es el productor.
Ya. Pero también tiene un pequeño...
Oscar a la mejor película, sube el productor en el año 2000. Gana Titanic y sube el productor.
Ya, bueno.
¡El productor!
Que siempre tranquilo.
No, tranquilo. Es que quieres ganar por narices.
Ah, que si t'enganxava et rebregava, Pumares, eh? I l'adolescent vinga a riure allà a la matinada. Riure de matinada, clar. Antena 3 Ràdio, com espuma. Home, no em diu que no fa riure. I evidentment... I, evidentment, Barnils i Monzó i Vendrell i el Lloro i el Moro i el Mico i el senyor de Puerto Rico. Clar, si surt el sol, ja l'hem cagat, eh? Però la llum de dia ho canvia tot perquè a la nit tot es veu diferent i la gent parla diferent. I, sobretot, explica coses diferents. I la Gemma Nierga fent volar la seva veu al parlar per parlar i el so del telèfon. Clar que sí, el so del telèfon, de les històries dels oients. I aquella sensació una mica de mitja vella, d'una certa confusió, perquè no saps ben bé si el que estàs sentint és de veritat o estàs somiant, t'ho estàs imaginant, i al matí ja no m'expliques. Al matí ja no saps ben bé què és el que vas sentir la nit anterior. I aquella música cada dia segurament no tenia tant sentit, de nit, de matinada, sonava diferent. Fins i tot passava amb els Beatles. I Horta, bona nit. I Terrassa, bona nit. I Reus, bona nit. I Sant Celoni, bona nit. I el nen adolescent sent la veu per la ràdio, sovint aixuta, molt directa davant de les trucades, aquell temible, el nom. I 27 anys després, aquell nen adolescent arriba a aquella hora fosca d'una mica més de la una de la matinada, la una i set minuts, aquesta hora que és misteriosa, que és suggerent, que és de canvi, que és de companyia, en definitiva, i pot tenir, finalment, el privilegi de saludar aquella veu. Tiana, bona nit.
Bona nit.
Com estàs, Carles Cuní?
Una mica aclaparat després d'aquesta presentació.
Deia al matí amb el Basté, i he pensat, a veure si t'estàs equivocant, que recuperes el teu horari d'aquesta 1 i 9 minuts de la matinada 27 anys després. O sigui, has tornat a fer algun dia a ràdio aquestes hores?
No, a fer ràdio no n'he tornat a fer mai més.
Mai més, eh?
Després de deixar la nit dels ignorants no he tornat a fer mai més ràdio. Sí que és veritat que... estic pensant de memòria, però em sembla que 3 vegades he participat en algun programa de Catalunya Ràdio i aquesta és la tercera vegada que participo en un programa d'aquesta casa. En el cas de Catalunya Ràdio, 2 vegades a la nit dels ignorants, precisament, que encara continuen fent.
Efectivament.
I, per tant, aquesta sintonia continua sonant cada nit. No 27, no. 36 anys després, però són 27 més 9, són els 27 que fa més els 9 que ho vam fer, per tant, fa 36 anys que aquesta sintonia dels Beatles continua sonant a Catalunya Ràdio, tot i que hi va haver-hi uns quants anys que ho va deixar de fer, perquè la direcció crec que va ser l'any que el Basté i el Clapés van venir a aquesta casa.
Què va passar?
A part del Basté i el Clapés, doncs van decidir també deixar d'emetre la nit dels ignorants. I va estar un parell o tres d'anys sense emetre, em sembla. Però bé, en tot cas, continuen fent-ho i ja està. I he tingut doncs la possibilitat d'anar-hi quan m'ho han demanat, i en aquí, doncs, sempre que m'ho heu demanat també, doncs aquí en teniu.
Per què no has tornat a seure en un micro 27 anys després? O sigui, d'una forma, evidentment, t'has vinculat tota la vida a la ràdio i als mitjans de comunicació. Això no vol dir una cosa no treu l'altra. Per què?
I perquè sí. Perquè no he tingut la necessitat, perquè no tenia, potser, ja res a dir. Perquè...
Què dius, ara?
Sí, aquestes coses passen, perquè crec que s'ha de ser coherent a la vida amb les decisions, i, per tant, quan decideixes plegar, doncs has de ser conseqüent amb les teves decisions.
Perdona, però aquell dia que decideixes plegar... Quina edat tenies? És impossible que sàpigues que no tornes a fer mai
una ràdio. No, evidentment és impossible saber res. Però, en tot cas, quan prens aquella decisió, en aquell moment creus que ja n'hi ha prou, i en el meu cas he tingut la possibilitat de, com que he continuat tenint una feina relacionada directament amb els mitjans de comunicació, doncs no tenir la necessitat de fer antena. I no ho he trobat a faltar. Sobretot per una qüestió que és el grau d'esclavatge que significa el fet d'estar lligat, m'entens, aquest dia, un programa diari, i això, doncs, he pensat que la vida doncs m'oferia altres possibilitats de fer altres coses amb una certa llibertat horària.
Bueno, l'horari és el gran problema, no?
També és veritat que els anys que vam treballar de nit i vam treballar aquestes hores, el dia després es podia fer molt llarg.
El dia
es podia fer molt llarg, depenent del que fessis, o molt curt, depenent del que fessis quan acabaves el programa, que és el que acostumava a passar bastant sovint.
Què passava quan acabaves el programa?
Doncs que hi havia molta vida a Barcelona. Que van ser anys que Barcelona era molt divertida, i que quan acabaves a les 4 de la matinada, que evidentment, doncs, després de 3 hores de directe no tenies ganes d'anar-te'n a dormir perquè el cos no t'ho demana, doncs el que tenies ganes era d'esbravar-te. Hi havia un ambient nocturn a Barcelona que t'ho permetia fer sense entrar en detalls.
Aquella Catalunya Ràdio tenia molt d'això, també? D'aquesta mena de festa juvenil? Tots eren molt joves, no, allà?
Sí, però això va ser més al principi. Després, com tot, es va anar, diguem-ne, professionalitzant. Al principi sí que és veritat que tota la gent que vam entrar l'any 83 érem gent, doncs, d'una mitjana, doncs de 19, 20, 21, 22 anys, i la veritat és que sí que bueno, els primers anys van ser una miqueta divertits. Després la cosa es va començar a posar seriosa i es va acabar la broma.
Clar, la gent que sent la veu del Cuní automàticament hauria pensat... Després et preguntaré com ho feies, això, perquè quins eren els ordres i les sintonies, aquesta cosa, perquè haurem d'obrir telèfons en algun moment o altre, dic jo. 902-47-700, abans eren el 93-201-7474, encara és el telèfon de Catalunya Ràdio, però no us equivoqueu ara, si voleu parlar amb el Cuní, 902-47-700. No, t'anava a dir si... Mira, he començat parlant de la ràdio nocturna. Què té la ràdio nocturna?
Una mica ja ho has dit. Que és diferent de la ràdio diurna, per una raó molt senzilla, perquè de dia la ràdio se sent, de nit la ràdio s'escolta. Aquesta, bàsicament, em sembla, a mi, que és la gran diferència. És, independentment, diguem-ne, doncs, de la llum i el sol i el ritme de vida, doncs també hi ha un tipus, diguem-ne, de manera de fer de la gent, doncs, que durant el dia està molt més atrafegada, durant el dia, evidentment, fa moltes més coses, i quan arriba ara aquesta hora, doncs la gent que escolta la ràdio i que decideix escoltar la ràdio, pràcticament té els 5 sentits escoltant la ràdio. Durant el dia, o vas amb cotxe, o estàs fent feina, o estàs treballant...
Corre.
És diferent. I aleshores, doncs, quan sents alguna cosa que t'interessa, et pares a dir a veure què diuen ara, no? A la nit, no. A la nit, el que ens està escoltant ara... està escoltant de veritat.
Però hi ha aquesta mitja vella, també, no? Perquè hi ha alguna vegada que, mira, hi ha gent que es posa a la ràdio per anar a dormir, per adormir-se.
Sí, clar.
Llavors hi ha aquesta fase d'entre Estic despert i adormit, que també és bastant interessant.
Bueno, aquí estava la gràcia, diguem-ne, en el cas nostre, del programa, no? Perquè, evidentment, tu, quan acceptes un repte d'aquestes característiques, el teu repte és jugar a intentar que la gent no s'adormi. Per tant, el que has de crear és les expectatives necessàries, doncs, perquè la gent continuï escoltant la ràdio a la màxima estona possible.
Quin tipus d'oients hi ha, aquella hora? Hi havia, vaja.
Aquesta va ser una altra de les grans, diguem-ne, guerres que nosaltres vam lluitar. Tu has fet aquest repàs per tots aquests programes i, evidentment, molts d'aquests programes potser tenien un tipus de públic molt determinat. I nosaltres, des del primer moment, vam tenir molt clar que volíem anar a lluitar contra el mite del solitari a la nit, que té problemes d'insomni i que està escoltant perquè no té la possibilitat de dormir-se. No, nosaltres precisament el que volíem era tenir tot tipus de públic, sobretot femení.
Femení.
I ara ho explicaré. Femení i jove.
Què dius ara?
Sí, clar. I aleshores, femení per què? Perquè la Nit dels Ignorants neix per una aposta de Catalunya Ràdio per lluitar contra les grans emissores de ràdio d'àmbit estatal que bàsicament fan programes d'esport. I aleshores, doncs, evidentment, l'audiència dels programes d'esport en aquell moment es considerava que era una audiència bàsicament masculina i, per tant, doncs, hi havia una franja que estava abandonada, que és que a la nit no es feia ràdio, diguem-ne, pel públic femení. I en aquest cas, doncs, evidentment, es va buscar aquest tipus de públic i després el de la gent jove, precisament perquè la gent jove no està associada a escoltar la ràdio de nit perquè, doncs, o perquè estan estudiant o perquè estan de farra o perquè dormen. I en aquest cas sí que és veritat que vam aconseguir una gran quantitat de gent, bàsicament estudiants, doncs, que estudiaven amb la ràdio posada. I trucaven, i a partir d'aquí doncs, això va donar molta vida perquè hi havia doncs, un tipus de públic molt diferent. I tant aviat trucava un adolescent com trucava un jove, com trucava un senyor o com trucava una senyora, hi havia de tot.
La Nit dels Ignorants és tot... o sigui, la idea és bàsicament teva, el nom també és teu?
La idea és meva, però bé, és una idea, a veure...
Col·lectiva,
dir que és meva és una miqueta, diguem-ne... és meva perquè hi ha uns precedents, i perquè hi ha un històric, i perquè abans de la Nit dels Ignorants hi ha hagut altres programes de ràdio, diguem-ne, nocturna, i en aquest cas un dels que hi havia era un programa que feien a la SER, a Ràdio Barcelona, es deia Solos en la Madrugada. O sigui, la Nit dels Ignorants s'inspira en un programa que es feia a Ràdio Barcelona i que es deia Solos en la Madrugada.
Que presentava un senyor, que es deia
Josep Cuní.
Josep Cuní.
I que aquest matí em sembla que ha estat aquí també en aquests mateixos micròfons en el programa del Basté.
I que alguna cosa teniu a veure.
I alguna cosa teniu a veure, com tothom sap.
Efectivament.
Que és el meu germà gran.
De fet, any 1987 és quan comença, no?
Sí, la nit del 5 al 6 d'octubre a la 1:05 de la matinada.
Mira,
com avui, del 87, sí.
Un dia convides a l'estudi un tal Josep Cuní.
Sí. És veritat.
Oi, la primera temporada, devia
ser. Sí, primera temporada. Era a principis del 88, perquè ha sigut una de les entrevistes més difícils de la meva vida.
Què dius, ara?
Home, t'ho diràs.
Sí, eh?
Home, t'ho diràs.
Però decideixes tu?
Sí, clar. Sí, home, t'ho diràs, els convidats els decidíem nosaltres, l'equip del programa, i en aquell moment aquest senyor era el cap de programes de l'emissora i ens va semblar una bona idea doncs, que el cap de programes de l'emissora vingués a un programa a respondre les preguntes dels oients que li podien fer sobre els continguts de Catalunya Ràdio en aquell moment.
Mira, hi ha un moment d'aquesta conversa que manteniu i que entren els oients que passa això que sentirem ara.
I avui he descobert que són els dos germans. Ai, quina edat tenen, es pot saber?
La del senyor Josep Cuní, sí, la del Carles Cuní, no.
Sí, Josep.
Sí, digui'm.
Quina edat té?
El Carles li dirà i jo li explicaré la d'ell.
Va.
Eh?
Va.
És la manera que... Però és que sap què passa? Que ell és molt presumit i no vol dir-ho, això, de
l'edat. Carles, digui'm la seva edat.
El senyor Josep Cuní sap que no és un problema de presumpció. És un problema radiofònic. La nit, i això ho sap perfectament el senyor Josep Cuní, fa que pel que sigui, la imaginació dels nostres oients doncs voli una miqueta. Aleshores, cadascú es faci aquest senyor a la seva imatge i semblança. Escolta, no la maregis, pobra senyora. Antònia, digui. Jo li diré l'edat del Carles.
Tenen la veu tan exacte, que no sé qui parla quan parla el Carles i quan parla el senyor Josep.
Aquest que li explicava tot aquest rotllo, que era només senzillament una excusa per no dir-li l'edat, és el Carles.
Aquest Carles està molt dolent.
I no arriba als 40.
Oh, que bé.
Eh?
Sí.
És més, li diré que potser fins i tot no arriba ni als 30.
Oh, que jove.
Eh?
I el senyor Josep?
Li diré jo que no arriba als 40, tampoc. Però passa dels 30, això jo li dic jo. Però no gaire.
Són molt fabulosos, eh? D'un i l'altre. De veritat, escolti, jo abans s'acostava sempre a Luis de l'Olmo, però des que el vaig trobar amb vosaltres, que jo no tenia un pare Luis de l'Olmo.
Sembla fantàstic, aquest document.
Escolta,
què, que vols dir? Maneres... Què vols dir? Quina punt vols fer?
Fixa't tota l'estona. La senyora parla del Carles i el senyor Josep. Però ella ja va deduir que n'hi havia un de gran i un de jove. En allà.
Hi ha una cosa
és
molt...
l'única vegada, jo crec que és l'única... Bé, a veure, entrevista entre els dos germans és l'única vegada a la història que s'ha produït un fenomen d'aquestes característiques. Sí que és veritat que durant molts anys a Catalunya Ràdio, que coincidia que jo feia el dematí el despertador i ell feia el matinal, quan jo acabava li donava pas amb ell i hi havia una mica de diàleg o hi havia una miqueta, diguem-ne, de trobada entre els dos. Però entrevista, aquesta és l'única que hem fet.
Hi ha una cosa molt, molt, molt interessant que dius fa 27 anys en aquest tall, a mi em sembla, que és, quan et pregunten l'edat, dius, no... Ets reticent a dir-la perquè la ràdio, la matinada, vens a dir, és imaginació. Llavors... millor que no d'alguna manera millor que no sàpiguen ni qui sóc ni com sóc ni quina edat tinc.
La ràdio és imaginació sempre, no de matinada. De matinada hi ha tota una sèrie d'aspectes que potser es disparen, però la ràdio és imaginació sempre i a la ràdio treballem amb una eina que és la veu, que té una capacitat de projectar una imatge que l'oient se la fa seva en base a vés a saber quins registres.
I en aquell moment més, perquè ara...
Clar.
Això de que, per exemple, avui, això ho estiguem emetent per
això
YouTube...
Això és molt lamentable.
Això és lamentable.
Això és molt lamentable.
Estic molt d'acord amb tu, però això no ho
decideixo jo. És absolutament antiradiofònic. Això és absolutament antiradiofònic.
Aleshores, ens hi trobarem època, aviat, aquí.
Clar, en aquella època encara es podien fer aquestes coses, perquè no s'havia inventat internet i tot això no era possible.
Cosa, Carles, he anat a buscar a la Wikipedia, no diu la teva edat, eh?
Ah, tampoc.
No.
Ah, no.
L'has amagat tot aquest temps?
No, mai.
Ah, bueno, no, si en aquell moment no l'amagaves.
No, l'he amagat mai, però en tot cas, en aquell moment sí que em semblava que no... Però de la mateixa manera que no deia l'edat, de la mateixa regla de 3, per exemple, doncs que quan Catalunya Ràdio volia fer promocions del programa, jo era reaci, perquè jo intentava fer-li entendre a la direcció de l'emissora que la gràcia del programa és que la gent no sabés quina cara tenies, ni quina imatge tenies, ni res, no? Sinó que la gent s'ho imaginés, però no ho aconseguíem.
Això d'aquesta idea de la ràdio, que jo li he sentit moltes vegades al Clapés, que ell diu que ho sentia del Cerdà, suposo que també del Cuní, del Josep i de tu, no? Els dos, que la ràdio és clima. Què vol dir això?
Que tens la possibilitat de crear un estat d'ànim.
Un estat d'ànim en què poden passar qualsevol cosa, no?
Bé, fixa't... ara, per exemple, aquest silenci, no? Uh-huh. Això era una cosa que em fascinava.
Els silencis.
Els silencis. Jo això, els que recordin el programa, recordaran que em feia un ús, potser fins i tot, diguem-ne, obsessiu dels silencis. Però és que, clar, al final, Xavier, nosaltres ara aquí tenim quatre eines. Quatre. Tenim la veu, tenim la música, tenim els efectes sonors i tenim els silencis.
Uh-huh. I s'ha acabat.
I hem de treballar amb aquests quatre elements. De dia, el silenci pràcticament les ha de descartar.
Bueno, és que la ràdio sembla que estigui prohibit el silenci, eh?
De dia. De dia crec que és anti, diguem-ne, no és convenient, diguem-ne, fer-lo servir, tot i que a vegades el Basté juga també.
Oi tant!
Perquè a vegades el fa, l'utilitza. Però de dia no és convenient. Però de nit, per favor, deixar... que la gent no sàpiga què està passant, això a mi m'agradava molt. Doncs, bueno, això, i això ajuda a crear aquest clima, aquest ambient, a partir del qual doncs, bueno, pots anar desenvolupant una idea.
La música important, una sintonia que ara et preguntaré, evidentment, d'on surt, tot i que jo crec que ho has explicat en algunes ocasions. N'hi ha una altra que una persona important per tu, perquè... va fer de tècnic molts anys, que és el Carles Godó, que aquí ens l'estimem molt, evidentment, perquè forma part.
És la veu oficial d'aquesta casa.
Exacte.
Imagina't si anàvem sobrats en aquella època, a la nit dels ignorants, que teníem el Carles Godó amb aquella veu i el teníem tancat al control...
Sense parlar.
O sigui, això sí que era nivell.
Imagina't. I em diu, a part de la sintonia de la nit dels ignorants, la cançó dels Beatles, el Good Night, mira aquesta... jo diré una cosa ara.
Mira, a mi m'agrada més aquesta que l'altra.
Què dius ara?
Home, sí. Perquè hem d'aclarir una cosa. És a dir, evident, la sintonia per excel·lència de la Nit dels Ignorants és la cançó dels Beatles.
Sí, senyor.
És a dir, això és indiscutible. Però la cançó dels Beatles no és ben bé una sintonia. Perquè una sintonia no pot ser una cançó cantada. Una sintonia ha de
cànons,
ser
sí.
una música que en el locutor li permeti parlar al damunt i, per tant, no hi ha d'haver-hi cap instrument, ni cap instrument solista, ni la veu humana que destorbi del que diu aquella música, no? Aleshores, per exemple, tornem a posar aquesta cançó des del començament.
A veure, tornem-la a posar.
Ens agrada jugar amb aquestes coses, no? La gent de conviccions segures, inamovibles i rotundes solen ser gent poc sincera o poc intel·ligent. He sabut que són sovint els més savis, els més dotats, els que més dubten i menys segurs estan de tot. A més, les conviccions definitives solen precedir sempre el dogmatisme i la irracionalitat més perillosos. El dubte, en canvi, és prudent i fecund. Qui dubta, s'interroga. Qui s'interroga, pensa. I qui pensa, està protegit contra la febre irracional. Sovint, darrere una persona categòrica, hi ha un dictador en potència. Darrere algú que dubta, hi sol haver una ànima sensible i un cor net. Dubtar vol dir no conèixer del tot. I no conèixer vol dir ignorar. És per això que la nit que ara comença és una nit de gent tranquil·la, sensible i sincera. Perquè és la Nit dels Ignorants. Això és jugar amb una sintonia, això és jugar amb música. Això era un guionista que escrivia guions de veritat i un tècnic que posava música com cal i un locutor que en aquell moment tenia una veu molt millor que 27 anys després i que podia jugar amb la veu, amb la música, amb les paraules, amb tot el que jugava en aquella època.
Quina meravella, quina meravella. Pot ser que t'hagis una miqueta abans de fer aquesta introducció una miqueta emocionat?
Aquesta música feia molts anys que no la sentia. Aquesta cançó feia molts anys que no.
He començat a fer... Sí.
És que em pensava que me'n posaries una altra.
Què dius ara?
Sí, per això.
Ah, sí?
Per això, sí, em pensava que me'n posaries una altra que teníem de referència i que no era aquesta.
T'he agafat per sorpresa, llavors, aquí.
Sí, totalment.
Mira, 1:28, 902-47700. Això com ho feies, Carles? Sant Cugat, bona nit.
Sí, Sant Cugat, bona nit.
Bona nit.
El nom, sisplau.
Mònica.
Hola, Mònica. Endavant.
Com estàs? Has dit una cosa, Carles, que no me l'acabo d'empassar.
A veure.
Que és que no has tingut mai més la necessitat de fer antena, no?
I per què no te l'empasses?
No ho sé, perquè jo recordo molt que quan tu feies antena... Mm-hmm. El que estaves dient ara, no? Que es creaven uns climes i unes relacions que eren com una droga, no? Perquè, al final, quan tu escoltaves La Nit dels Ignorants, jo era un oient de La Nit dels Ignorants quan tornava a treballar, i jo recordo la nit que vaig venir davant de la ràdio a veure, perquè la manera com tu feies ràdio generava un misteri, una empatia... Un també sentir-se insegur davant de la persona que estava a l'altra banda del micro, que eres tu, que generava un misteri, i tu eres conscient d'aquell misteri.
Cosa que no passava quan venies a veure'm en directe, perquè segur que allà vas trobar una persona molt amable, cordial...
Hola, no, Mònica, t'arribes, Per la gent que no ho sàpiga, ja sí, però jo crec que ja tothom ho sap, Has dubtat en algun moment, o no?
Sí, tant que he dubtat al principi, tant que
he dubtat. Ha fet una cara, Mònica, de veritat, Diu... Ai. Com estàs,
però, escolta, Mònica, tu ja has vingut al dematí, no?
Sí.
I has treballat avui, has treballat aquí. I a més t'has rodejat de les patums.
Hombre.
Dels mornings del país.
Home, ha anat de cunia a cunia, fixa't.
Oi, va, i basses. I basses.
Sí.
I Glòria Serra.
Sí. Mònica, explica'm, quina relació, ara dius, quan l'anaves a veure, quina relació tens amb, amb la Nit dels Ignorants?
Mira, jo tinc molta sort a la vida i una de les sorts que he tingut ha estat treballar amb el Carles. Jo recordo molt el dia que vaig anar a la Nit dels Ignorants perquè jo sortia de treballar i aleshores treballava a un programa de televisió amb en Joaquim Maria Puyal, a la vida d'un xip, que no era una persona, diguéssim, fàcil per treballar perquè era molt exigent, etc. I sempre sorties després d'un programa d'aquells molt tocat, no? I anava cap a casa sempre escoltant la Nit dels Ignorants. I recordo moltes nits anar cap a casa bastant feta pols per coses que havien passat al programa o perquè no havia anat prou bé, etc. I un dia, d'anar cap a casa, me'n vaig anar cap a la ràdio. I vaig anar a veure el Carles, que no ens, ens coneixíem, però no ens coneixíem molt, no? I vaig anar allà, el Carles va ser molt amable, després ens vam veure, vam estar xerrant, i arran d'això el Carles em va oferir la possibilitat de que li preparés les entrevistes, que ell un cop a la setmana, perquè entrevistes no en feia cada dia, eh? Però el Carles en aquella època controlava molt moltíssim el món de la cultura, el món de la música, i a més era curiós de mena i encantava de tant en tant fer entrevistes a la ràdio. I em va demanar si li podia documentar l'entrevista que feia un cop a la setmana. I vaig estar fent això un temps, compaginant-ho amb l'altra feina que feia, i recordo que m'ho passava molt bé.
Un temps, Mònica, van ser dos o tres temporades.
Sí, dos o tres temporades.
I les últimes.
I avui li deia a una companya, em deia, recordes anècdotes? Dic, jo guardo els guions de la Nit dels Ignorants, els tinc guardats.
Jo també. Sí, jo tots els teus guions els tinc guardats.
De veritat, m'ho esteu dient, això.
Sí, però clar, avui he arribat molt tard, i li he dit aquest matí a la vostra companya, crec que és la Cristina, no em vull equivocar, i li he dit, quan arribi a casa ho remenaré, però he arribat a les 10 de la nit a casa i la veritat és que no he pogut capbussar-me en els guions. Però recordo, per exemple, Carles, una entrevista al Pau Riba. Clar, jo en aquell programa vaig tenir la possibilitat de connectar amb un món molt diferent del que tenia quan fèiem la vida en Xip, no? Perquè el Carles estava al dia de tots els grups que després van ser molt coneguts, però quan començaven, passaven per la Nit dels Ignorants o persones que en aquell moment no eren el que van ser després, el Carles ja tenia el nas de detectar-los, no? L'Un Papa, per exemple, recordo una entrevista d'Un Papa que no sé on era a nivell cerebral aquella nit ell, però el Carles aconseguia fer-los aterrar i no sé, tinc molt bons records d'aquells dies. Tot i que ell abans ha dit que la nit ell després anava de farra, consti que jo no formava part d'aquest.
Perquè no volies.
No s'ho creu ningú, això, t'arribes. No s'ho creu ningú. Te n'anaves cap a casa? No.
No. No, perquè el Carles era dels que, com molta gent, quan acabava el programa, se n'anava de farra, però jo no recordo, Carles, jo també hi anava, no ho crec.
Alguna vegada, i vam coincidir, em sembla, recordar. Però sí que és veritat que és el que deia abans, que en aquell moment a Barcelona hi havia molta vida nocturna, i un dia com avui, un dilluns de febrer, a les 4 de la matinada, a 2:00, hi podies trobar 5 o 6 locals a Barcelona plens de gent.
A diferència d'ara, una mica, o què?
No, del tot.
Ara, aquella Barcelona ara, no té res a veure.
Ara podem anar com a molt a l'Apolo, que hi ha els guiris amb el Nasty Mondays, és l'única cosa que podem fer avui, no hi ha res més.
Escolta'm, Terribas, t'he de fer una pregunta que sempre pensava, perquè una vegada que vaig entrevistar la Mònica Terribas va ser per el seu oncle, el Miquel Àngel Terribas, que és el senyor que s'inventa el telèfon de l'Esperança, l'any 69. I, evidentment, no és el mateix el telèfon de l'Esperança. Això ho hem comentat abans, també, quan el Carles deia, evidentment, les nits, nosaltres intentàvem de fugir d'aquesta idea de la gent que pateix a la nit, que no pot dormir, no era això. Però a mi m'ha semblat un punt poètic que tu, que crec que, a més, havies agafat el telèfon de l'Esperança, que haguessis treballat en un programa que acompanyava d'aquesta manera la gent, no?
Sí, però si tu tenies un problema i esperaves que el Carles
Ai, gràcies, jo també t'estimo.
Igual et sumien la depressió, el Carles, vols dir?
Trucaven, no? I aleshores tu veies que aquella persona l'únic que volia és que el Carles li seguís a l'enrotllo, no? I el Carles, quan detectava un oient que estava en aquesta fase de necessitat, encara es distanciava més, i això era brutal, no? Perquè tu estaves allà dient, hòstia, aquesta persona realment... I llavors, alguna cosa més?
Silenci, no? Silenci.
Silenci.
Sempre.
Silenci.
Sempre. Sí, silenci.
Perquè
la... persona...
Digues, digues,
jo te l'imaginava suïcidant-se.
Apa!
Perquè si esperava alguna mena de consol, no el trobava, ja t'ho dic.
Té de... Perquè la gent vegi el to una mica del que gastava el Carles Cuní fent la nit dels ignorants. Hi ha un document, a veure si tenim el tema examen, per veure si ho podem posar un moment, sisplau. Perquè així veurem coses que podien passar aquella nit dels ignorants.
Lloret, hola.
Bona nit.
El nom?
Xevi.
Digue'm Xevi.
Era per fer unes preguntes, quatre preguntes i un comentari. Començo?
Tu mateix.
Va. Què són o eren els maulets? Què són les fargues? Què volen dir les sigles POUMFAI? I què succeeix a la setmana tràgica?
Escolta'm una cosa, Xevi. Sí. Tu pretens que nosaltres aprovem l'examen per tu o què?
No, però és que són coses que no sé i no estan als apunts.
No estan als apunts?
No.
Clar. I fora dels apunts, no saps que hi ha més coses que es poden consultar. No, el professor no t'ha explicat mai que hi ha una cosa que es diu enciclopèdia, per exemple,
sí, però...
i que hi ha una altra cosa que es diu llibre. Ja. Un llibre és una cosa que acostuma a tenir unes tapes, aleshores té uns quants fulls, i a vegades hi ha fins i tot fotografies i dibuixos, sí. I tot això amb lletres pel mig, m'entens?
Ja. Però aleshores... el llibre no hi surt, és història universal.
I tu no pots buscar... No sé, per exemple... Xevi, tu has sentit a parlar alguna vegada d'una cosa que es diu biblioteques?
Sí, però és que l'examen és demà.
Però és que, l'examen és demà.
Sí.
Clar, i evidentment, a aquestes hores, aquestes coses que s'anomenen biblioteques acostumen a estar tancades.
Sí. Extraordinari.
Oh, m'està sabent greu a mi i tot, Mori, que m'està sabent greu. M'està sabent greu.
Jo pensava, i aquest nano, tu creus que et tornava a escoltar algun altre dia o no?
Home, ell no, però els seus amics, tots. Els seus amics, per descomptat.
No, però... Hòstia, aquesta era la gràcia, aquesta era la gràcia, la gràcia era aquesta. I llavors, quan el Carles va deixar la nit ignorant, clar, la sensació que tenies, però després cadascú va fer el seu estil i etcètera, però jo pensava, no, perquè qualsevol altra cosa és violar l'esperit de la nit dels ignorants, saps? Perquè van ser molts anys que el Carles feia això, no? I aquest nano, i com molts altres, i això és el que feia també que tingués un públic tan divers, que era gent jove, era gent de totes les edats. Vull dir que no era el programa a la nit, que només truquen les persones que busquen companyia, etc. No? Perquè la companyia no la trobaven. El que trobaven era reaccions inesperades del Carles i reaccions que realment parlaven de tu a tu i sense cap condescendència, diguéssim, impostada, sinó quan ell els hi havia... a una dutxa escocesa, ho feia amb molta naturalitat, no? I aquesta era la màgia de la nit dels ignorants. Jo pensava, ostres, no ho trenquem, això, no ho trenquem. Després es va trencar perquè, evidentment, cadascú va fent el seu estil, no? Però és irrepetible el que va fer el Carles amb la nit dels ignorants, irrepetible.
Mònica, molt bona nit, eh?
Gràcies, molt carinyo. Moltes gràcies
per
estar desperta a aquestes hores.
Una abraçada.
Una abraçada, Mònica. Gràcies per tot.
Adéu.
RAC 902 47 700, la matinada RAC1, al costat del Carles Cuní. Terrassa, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
El nom?
Pere.
Hola, Pere. Endavant.
Jo volia... Hola, felicitats, Carles. Jo volia saber quina és la cosa més bèstia que et va passar darrere els vidres fent el programa en directe.
Aquesta trucada està preparada també o no, Pere?
No.
No? És improvisada totalment,
sí,
no?
Sí, acabo de trucar. acaba de trucar al 902-477-100.
Quina edat tens, Pere?
Jo, la mateixa que el Cuní, quan li van preguntar l'edat per la ràdio.
Mas.
Pere Mas, què tal? Bona nit. Mira, ha canviat la veu i tot, t'has fixat o no? Ha intentat fer una veu que, per cert... Pere, abans de que et volia fer un parell de preguntes, perquè tu ets un dels grans oients de la nit dels ignorants...
No, Pere, bàsicament és un gran amic.
Bueno,
això, bàsicament és un gran amic. Això... Després és altres coses, però bàsicament és un gran amic.
Fixa't, Cuní, any 1987, en aquella mateixa conversa que mantens amb el teu germà, el Josep Cuní, passa això.
Aprofitem per desitjar...
No, això no, això no. Espera, a veure si podem anar a recuperar el document que teníem per al Pere Mas, a veure si el podem sentir. A veure, sí.
Terrassa, bona nit i bona hora.
Hola, bona nit.
Hola, amb qui parlem?
En Pere Mas.
Molt bé, Pere.
Senyor Cuní.
Quin dels dos?
No, sí. El Josep.
Molt bé, digue'm, Pere.
A veure, ui, carai, faltem les normes.
Per què?
Això de tutejar-me, com has descobert que era tan jove?
Ah, suposo que això ho fa que són 2:45 de 3 sí, de la matinada bueno, i aquesta no. Hora tot val.
Sí, 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 no? És veritat.
Doncs digui'm, Pere...
Jo vostè perquè té bastants més anys que jo, eh?
Home, això és molt agosarat dir-ho per part seva, eh?
Jo en tinc 19, o sigui que...
Doncs sí, però tampoc no, en fi, no entrarem ara en aquestes...
Deixem-ho córrer.
Sí, però no doblo l'edat encara, eh?
Home, només faltaria. A veure, parlant en sèrio ara.
Digue'm.
Dues preguntes que relacionen molt quant a la radiodifusió, catalana en general. Sí. Una és la necessitat de l'ona mitja per Catalunya Ràdio.
Totalment d'acord.
Què passa amb això? Ràdio Sabadell, freqüència pròpia,
què
no
passa?
La deixen anar...
Això no sé què passa, no, aquest tema no... No el conec en profunditat perquè no és competència meva.
Pere Mas... Fas... Mira, mira, aquesta.
Aquesta era. Doncs,
aquesta
la, que
ja, tu.
La que em pensava que em posaves abans era aquesta.
Mira.
Aquesta m'agradava molt jugar amb aquesta música. Avancem a cegues per camins que no coneixem. Ens esforcem per causes que fa molt de temps van deixar de ser les nostres. Estimem objectes, idees i persones sense recordar ja per què ens van seduir un dia. Construïm sense saber per què ni al servei de qui. I enmig del desordre quotidià vivim i ignorem. Ignorem el sentit exacte de les coses... Ignorem el secret inquietant de la vida. Ignorem el perquè del dolor i el perquè de la felicitat. Ignorem l'abans del naixement i el després de la mort. Ignorem el passat, el futur i el present, sobretot. Ignorem de quina substància estan fets l'odi, l'amor i la por. Ignorem l'abast precís del jo, del tu i del nosaltres. Ignorem fins on i des de quan. I per damunt de tot, ignorants de tantes coses... i de tantes altres que no arribem ni a ignorar, sobrevivim.
Què, Pere Mas, quin arc que té, eh? Hosti, noi.
Déu-n'hi-do, eh?
Quin tubo
no sé
retuvo,
no
eh?
No sé per què no tens la ràdio.
Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor.
Cuní.
Què passa, Mas?
No, que diu que som amics, però això no és del tot veritat. O sigui, ens hem fet amics després, però
de
jo...
De grans.
O sigui, la vida ens ha portat a ser amics i a sopar amb certa freqüència i a parlar de la vida i a parlar de temes transcendents importants. I de
sí,
ràdio, també.
Això sí que ho fem.
Però quan va passar aquesta trucada, hi era un puto pesat de la ràdio.
Això ho has estat sempre.
Però sí, jo t'he sentit la veu,
des de petit. Ets insuportable.
Però quin to insuportable. És que només començar, dius, què, que hem canviat les normes aquí? Que penses, tu, niñato, però de què vas? 19 anys allà, dient-li a un Cuní a l'altre, hem canviat les normes aquí. Què vol dir això?
És que... No, però dient-li al Josep Cuní, que jo crec que era el cap de programes de la ràdio, era el líder de la ràdio.
Ho era, per això.
O sigui, era com agafar el Sant Pare i dir-li, escolti, vostè per què em tracta de tu, si vostè m'ha de tractar de vostè? Perquè el Cuní, el teu germà, sí que és molt d'això de les formes del vostè i de totes aquestes coses, no? Diguem-ne, és un senyor d'ordre, per entendre'n. I llavors, no sé, em va sortir per aquí, perquè som uns quimipolles, o perquè, home, tu ets una mica més desendreçat, però tinc la impressió.
Ah, tampoc cal que els oients vagin sabent en aquí les anterioritats.
Bueno, no, però és que, bueno, és que clar, és que...
Bueno, no sé, o sigui, jo era molt fan del programa, ja ho saps perfectament. Això que dèieu de l'audiència jove és veritat. O sigui, ara que es diu que els nanos no escolten la ràdio convencional, hòstia, amb 16, 17, 18 anys, a l'edat que fos en aquell moment, es comentava l'endemà a col·le el que havia passat. El personatge aquest, no sé dir-li sec, xut, aquest, quan deia el nom, i la M del nom ressonava, i tu et cagaves de por, perquè deies, hòstia, per on sortirà aquest tio? O sigui, era part de la gràcia de la trucada al curí, no? A part de que poguessis contestar o preguntar, perquè hi havia el que era més filàntrop o el que tenia més ganes de saber coses, vull dir, perquè hi havia també la voluntat de voler respondre. Pensa que la gent trucava i demanava unes coses, a part del jet d'aquests dels exàmens, que no podies, o sigui, que moltes no se sabien, que sí, podies anar buscar una enciclopèdia, però que hi havia coses que no sabien, que era com una mena d'intel·ligència col·lectiva superbèstia en aquell moment.
Però resolien, eh?
I tant, no, sí. Bueno, suposo que teníeu com un control de les preguntes fetes, les contestades. Algú devia tenir un Excel o alguna mena, sí, de clar, cosa en aquella època, sí, amb una mena de llibreta.
La productora del programa portava
el control
un registre de totes, bueno, les preguntes que es feien i de les que es contestaven, de les que quedaven pendents per respondre, que era bàsicament com començàvem l'endemà. És a dir, bàsicament el programa començava sempre amb dubtes que havien quedat sense resposta dels dies anteriors, que també era una mena de provocar que comencés a trucar la gent.
Bueno, però contesta això que t'he preguntat. Què és la cosa més bèstia que et va passar a través del vidre, allà que la gent venia a fer el burro i tot això?
La gent venia molt, no, suposo, allà, davant del vidre o no?
Al final, sí, bueno, al final es va convertir quasi en un lloc de peregrinatge i sobretot els caps de setmana. Els caps de setmana hi havia molta gent que sortia a divertir-se i com que doncs, sabien que això es feia des d'allà, doncs venien amb els cotxes i venien a passar el divendres a la nit davant de Catalunya Ràdio i a vegades es creaven, diguem-ne, manifestacions importants, diguem, Xavi.
Els feies passar per això o no?
Ah, hi havia gent que sí, hi havia... Si n'hi havia molta, no. Si n'hi havia poca i sobretot en dies entre setmana, la majoria de la gent els feia passar dintre de l'estudi perquè veiessin el programa en directe. Sí.
M'agrada molt això del divendres, perquè, clar, entre setmana és una cosa, però sent aquelles hores, el divendres no és el mateix que el dijous ni el dimecres. En aquella Barcelona, tampoc.
Clar, és que jo va ser una lluita que vaig tenir amb la direcció de Catalunya Ràdio durant els 9 anys, que és que sempre els vaig, diguem-ne, intentar convèncer de que aquest programa s'havia fet de diumenge a dijous.
Diumenge a dijous?
Clar, perquè la nit de diumenge a dilluns no és igual que la nit de divendres a dissabte.
Clar.
Aleshores, doncs, per la gent que escolta la ràdio, no té res a veure quan la gent l'escolta perquè l'endemà ha d'anar a treballar, que la gent l'escolta si l'endemà té festa. Per tant, si l'endemà té festa, potser ja no l'escolta. I aleshores jo em semblava que eren més normals les 5 nits de diumenge a dijous que no pas la de dilluns a divendres. No ho vaig aconseguir.
No ho vas aconseguir mai. Pere, tu com a superoient de la nit dels ignorants, tu gravaves o què feies?
Sí. Jo tinc... és que jo he gravat molta ràdio. Tinc moltes gravacions de casset, òbviament, a casa, que algun dia hauria de digitalitzar, amb trucades amb ell, amb trucades al matí de Catalunya Ràdio, amb trucades al Mickey Motoclub, amb ell mateix, per exemple, a la nit dels ignorants, tinc una trucada d'un dia que vas portar el Gerard Quintana, que venia a presentar el Vent Endins, que si no m'equivoco, ara s'han celebrat els 30 anys.
Sí.
S'han celebrat segur perquè va fer un concert al Sant Jordi. I jo vaig trucar per preguntar-li, puto pesat, del Pere Mas, al Gerard Quintana sobre la cançó Podré tornar enrere, que era la que tancava el disc i em tenia fascinat en aquell moment. I aquesta trucada algun dia veurà la llum, i segur que en tinc més. O sigui, no, de memòria no recordo, i he estat buscant una mica com desesperat en les últimes hores, buscant incunables, però, clar, tinc coses encara que es paren d'aquesta època. Però sí, era un puto pesat, ho admeto, de trucar, i de trucar amb el Josep també en dec tenir unes quantes, eh?
Saps que m'ha trobat, el Pere, una cosa que m'ha fet molta il·lusió, Carles, que és el separador de Catalunya Ràdio Nocturn, que a mi, aquell del saxo, que em semblava, que ara ja no es fa servir, que em semblava una meravella. Oi, Pere, que aquell és un...
Sí.
Ostres.
No, és que és de la primera fornada de jingles de Catalunya Ràdio, que jo crec que eren fets per una orquestració, és a dir, per músics de veritat, i fets per la ràdio, que també hi havia aquell de Nadal, aquell tan característic de Nadal del desembre congelat, sí. I les campanes, que era mític, aquell. I el del saxo nocturn, que el Josep, que el Carles, el devia tirar pràcticament, bueno, el tirava cada nit, doncs...
Perquè després del butlletí, home, no? Després del butlletí,
és que és una passada.
Mira, per qui faci anys i panys que no el sent, això era el separador de Catalunya Ràdio Nocturn, el famós saxo, just abans de la nit dels ignorants. I així arrencava.
El que dèiem, utilitzaves els elements que tenies i, evidentment, aquests elements estaven pensats per allò que pretenies aconseguir.
Pere Mas, una abraçada ben forta.
Abraçada a tots dos.
Gràcies, Pere. Moltes gràcies. Tenim un segon dia d'aquests.
Bueno, jo diria que queda una setmana exacta. Digue el que et dic.
Mata de Pere, bona nit, eh?
Gràcies, Pere, bona nit. Estàs fatal, estàs fatal.
Deu minuts i arribarem a les dues en punt de la matinada. RAC1 en directe, al costat d'en Carles Cuní. Vall d'Hebron, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Hola, bona nit, el nom.
Robert Manrique.
Hombre, don Hombre. Robert Manrique.
Trucat
al
902-4-7-7-7.
Robert Manrique, això sí, que és, això sí que és històric, Robert. Això sí que és històric. Sempre, doncs sí, sí. Sempre que et veig, sempre sempre que veig coses, notícies teves, me'n recordo molt.
De què?
Del principi.
Per què?
Del principi de la primera setmana, diria jo, el programa, imagina't. Estem parlant d'octubre del 87, no?
Octubre del 87, sí, sí, exacte. La primera setmana, la primera setmana de la nit dels ignorants va ser la nit del 5 al 6 d'octubre del 87. Uh-huh. Sí, senyor.
Algú va preguntar, algun oient va demanar què era l'alternativa CAS, la coordinadora Berchale Socialista, i jo des de l'hospital vaig demanar un telèfon, no vaig trucar per contestar.
I per què estaves a l'hospital, Robert?
Bueno, perquè havia estat víctima de l'atemptat de l'hipercor. I aleshores tu vas aprofitar a fer-me
la primera entrevista.
Tu eres conscient quan saludes, que és el Robert Manrique?
Quan?
El moment en què el saludes, en aquesta primera trucada d'octubre del 87.
No, ara, dius ara?
O... No, en aquella trucada de l'any 87, quan saludes, fas el nom i Robert...
Sí, sí, i ell no truca per explicar que
ell
ha estat víctima d'un atemptat terrorista.
En absolut.
No, ell truca per respondre una de les preguntes que s'havien fet aquell dia, la nit dels ignorants. I no sé, Robert, no sé com va anar, no sé per què... Bueno, potser perquè et vaig preguntar per què, des d'on trucaves, tu vas dir des d'un hospital, i jo potser et vaig preguntar què hi feies a l'hospital, alguna cosa d'aquestes, una cosa portar a l'altra, no?
Em vas preguntar si treballava a l'hospital. Uh-huh. I llavors vaig dir que no, que estava ingressat. I clar, la pregunta conseqüent va ser i per què? I mira, pues està oi. Vull dir, així ho va anar tot.
Què va passar en aquella conversa, quan li expliques he estat víctima de l'atemptat d'hipercor? Què va passar després?
Bueno, doncs que vaig tenir un minut per poder explicar la resposta. El millor que vaig poder en aquell moment que havia preparat per a preguntar a l'oient anterior.
Clar, que a partir d'aquell moment, la resposta a la pregunta, Carles, ja una mica devia ser-te igual, ja.
Però, clar,
perquè el que tenies
notícia,
davant...
La notícia està en que teníem una persona afectada per uns atemptats terroristes que havien trasbalsat, mare de Déu. És que allò va ser molt gros. Bueno, el que t'he d'explicar, Robert.
Bueno, va ser molt gros per tantíssima gent que bueno, mira, fins i tot és que són les casualitats de la vida. 35 anys després vaig trucar amb uns papers davant i tot just ara estic amb papers davant d'unes víctimes de les Rambles, revisant un expedient. O sigui que continuo també estudiant de nit i revisant de nit i treballant de nit i escoltant la ràdio de nit, que és el millor que es pot fer, evidentment. I en aquest cas, quan he vist avui, ho he sentit ara, fa una estona, que estaries a partir de la una, dic, hòstia, foto cua per trucar al 902-477-100 i si podem parar una estona serà un plaer i un honor.
Et juro que aquesta sí que no està preparada.
No, i tant, ja, és evident. Feia molts anys que no sabia res d'ell, més enllà de seguir la seva trajectòria com a president de l'Associació de Víctimes del Terrorisme i com a persona que ha estat, doncs, evidentment, un referent per tot el sector periodístic cada vegada que hi ha hagut algun problema d'aquestes característiques.
Però aquí estem, company, encara en pie de guerra. Amb uns quants anys més, però en pie de guerra, tots plegats.
Com has fet sempre, Robert, com has fet sempre.
Quan feia de l'atemptat, quan fas aquesta trucada, Robert?
Doncs mira, l'atemptat va ser el 19 de juny del 87 i la trucada va ser pues, això, la primera setmana d'octubre, posar-li juny, juliol, agost, 3 mesos i escaig.
Pràcticament 4 mesos, sí.
Sí.
I tu en aquell moment, clar, només trucaves per fer la resposta i quan veus que el Carles diu, bueno, comencem a fer gairebé una entrevista, perquè allò va ser una entrevista, Carles, diries?
Sí, no?
Es converteix en una entrevista.
No, tinc la còpia, Tinc la còpia. Encara me la vau enviar i encara la tinc guardada amb molt de carinyo.
Quant dura aquella conversa?
Pues deu durar ben bé 8 o 10 minuts, tranquil·lament. Mira, demà l'escoltaré, demà aniré a l'espai i me la tornaré a posar. I ja us ho diré, però com a mínim 8 o 10 minuts segurs. I a més, clar, hòstia, la primera vegada que fotre una entrevista per parlar d'aquests temes i dius, bueno, aviam que em preguntarà a mi aquest senyor ara mateix, no? Ja, jo tombat una cama, però la cosa va anar molt bé, va anar molt bé, vull dir que sí, sí.
Què va canviar aquella conversa, Robert? Va passar a partir d'aquell moment vas pensar, igual ho he d'anar explicant això o hem de...
No, va ser una qüestió... Penso que va ser una qüestió de rauxa, no? O sigui, allò de dir, hòstia, algú pregunta, jo tinc la resposta, doncs truco i contesto, no? I de fet, després, en algunes altres ocasions, també havia trucat, ja molt més esporàdicament, amb les típiques preguntes aquelles que segurament encara recordarà. Jo crec que són les que més s'han fet en la història del programa. ¿Por qué los puntos del tenis son 15, 30 y 40? ¿Por qué los relojes romanos tienen el 1, el 2, el 3 y el 4 con palitos y no la V y el palito delante? ¿A cuánto mide el dedo de Colón que supuestamente señala a América? Que te preguntes quantes vegades les han fet cartes en el
moltes
programa.
Les feien moltes vegades. Era molt reiteradament.
I tant. Sí, però bueno, jo no esperava mai de la vida, en aquell moment, el 87, en dedicar la meva situació personal i familiar, dedicar-la a intentar ajudar la resta de víctimes que han hi ha hagut de tants atemptats, no? Però bueno, mira, jo va ser la primera i després han vingut moltes més. Però aquella la tinc marcada, com sempre, perquè va ser la primera vegada que algú em preguntava directament què m'havia passat i com estava, perquè també tinc que dir una cosa, vull dir, fins a aquell mes d'octubre ningú s'havia preocupat de preocupar-me com m'encontrava jo, i va ser el Carles, va ser tu el que vas dir, i com estàs? I vaig dir, home, pues fotut, però tirant endavant, no? Vull dir, sobreviviendo, i hasta ahora, com tanta gent.
Fixa't la importància de la pregunta, que sembla una tonteria, com estàs? Un com estàs? Que pot desencadenar de cop una pila de coses. Robert, és un gust que ens hagis trucat al 902-4777 en el dia de la ràdio, a més a més.
Un plaer retrobar-te, Robert.
Pues ha estat un plaer, company, de veritat. Una abraçada ben forta a tots.
Gràcies.
Que vagi bé.
Has començat amb aquesta cançó? Acabaràs amb aquesta cançó?
No.
Si tornes a parlar sobre d'aquesta cançó, deixa't portar per la cançó.
És que és una...
No facis el que has fet al principi del
no
programa,
bé,
que no l'has
escoltat. Oi que no l'he
no,
fet bé.
Perquè ho has fet sense escoltar la cançó.
Estava nerviós, Carles.
Has d'escoltar la cançó i t'has de deixar portar per la cançó.
És que és...
Perquè la cançó et marcarà el to.
És tan meravellosa aquesta cançó, Carles.
La cançó et marcarà el to. I serà el to ideal per un programa de ràdio d'aquestes característiques a aquesta hora.
Et diré una cosa, Carles. És que el programa no l'acomiadaré jo, eh?
Ah, no?
Home, tenint aquí a Déu Nostre Senyor, què vols que acomiadi jo? Acomiadaràs tu. Vols que fem una última trucada o no?
I no serà amb aquesta música.
Quina vols?
No, escolta, jo avui he vingut aquí a treballar. I tu manes.
Bueno,
fem les trucades, sí, una trucada.
Una trucada
no,
més,
no la deixarem
una
aquí sense...
Més. Sant Cugat, bona nit.
Hola, bona nit.
Sí, hola, el nom, sisplau, el nom.
Gustau.
Gustau, endavant, Gustau.
Sí.
Hola.
Mira, jo he sortit al 76 i en la meva època d'exàmens de 13 o 14 anys m'adormia amb el programa. I la veritat és que em feia molta, molta companyia i crec que molta gent trucava no per fer la pregunta o per saber coses, sinó també per això, no? Perquè se sentia sola o perquè... Hòstia, bueno... I vaig trucar un dia i vaig demanar perquè veiem ou ferrat i no ou fregit, no? I escoltaves i mai es va respondre aquesta pregunta. No? I sempre m'hem preguntat, per què dèiem ou ferrat? Perquè a Tarragona diu una ferrat, perquè té forma de ferradura, i no ho sé. I escoltava cada dia. I quan tu vas plegar, hòstia, Sònia Girona... No, la que et va substituir...
La Sílvia Tarragona.
Has dit Girona, boníssim, això m'ha encantat, això.
Sí.
Sònia Girona, és el millor nom que he vist per Sílvia Tarragona.
Bueno, em vaig passar a la SER amb la Jomanierga per l'art per parlar.
Amb el parlar per parlar, sí.
I que és el mateix que el que fèieu vosaltres, més el tot és possible, no?
Sí, bueno, hi havia un punt més de... Com ho diríem, sí, Carles?
No, d'això, no?
El parlar per parlar. Era una miqueta més...
Cas que no vaig poder seguir mai. Ostres,
d'alguna manera era més emocional, no, podríem dir-ho.
Sí, em refereixo al fet de dir que fèieu molta companyia i molta gent us escoltàvem i que tenies un to de veu i una... No sé com dir-ho, una melodia, uns silencis que eren fantàstics i que s'ha trobat molt a faltar, ho sàpigues, no? Que molta gent hem crescut i ens ha fet grans escoltant la ràdio. Jo escolto la ràdio tot el dia, espero el RAC1, i això, que he sentit la sintonia dels separadors i m'he emocionat. I volia dir-ho.
Moltes gràcies.
Perquè com jo, serem molts, de veritat, serem molts. Que hem crescut i hem viscut seguint-vos i escoltant les vostres veus. Ja està.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Gustau.
Bona nit, Gustau.
Vinga, bona nit.
Aquell adolescent segur que no pensava que algun dia es podria seure al costat d'un senyor que es diu Carles Cuní i poder fer una estoneta de ràdio en aquella hora, que no sé com la definiries, com... no sé si... Són llocs comuns, màgica i onírica i una miqueta així, no? Però que tenia una cosa especial, com es demostra el fet de que... pràcticament 30 anys després es continua fent aquest mateix programa a l'antena de Catalunya Ràdio. No? Jo és que et demanaria que acomiadessis tu. Tu ho faries? Per acabar el dia de la ràdio, no?
A sobre. O sigui, a sobre. No en tens prou.
Vols la...
amb això no. No, escolta, jo el que vull dir és que el Xavier Solà i que Catalunya Ràdio han de respondre una pregunta, que és perquè es diu ou ferrat i no es diu ou fregit, que això que quedi clar, que aquesta pregunta l'han de recollir i són ells els que l'han de treballar, perquè jo des d'aquí és evident que el que he de fer és manifestar el meu respecte total i absolut cap a aquesta emissora, que ha estat la meva casa durant 30 anys i que continua fent aquest programa que vaig començar jo, però que l'empresa ha decidit continuar emetent. Per tant, des d'aquí, el meu respecte cap als professionals que han continuat aquesta feina, i jo no voldria que això que hem fet avui aquí aquesta nit semblés res que no ha estat, que és que RAC1 ha tingut l'amabilitat de convidar-me a clausurar aquest dia de la ràdio, com a tants altres professionals que hem desenvolupat la nostra feina en aquest mitjà durant molts anys, i que per mi, doncs, haver pogut estar aquí amb tu i haver pogut participar en aquest programa que t'has preparat de manera tan conscient, doncs, ha estat especial, perquè has aconseguit, doncs, ja ho has vist, que d'alguna manera doncs, m'hi hagi trobat i m'hi hagi vist i m'hagi llançat fins i tot a improvisar, entens el que et vull dir, i un parell d'intervencions una miqueta doncs, recuperant algun d'aquells vells guions que havíem fet fa 37 anys.
Com t'hi has sentit fent el guió amb la
música? M'he divertit, francament, m'he divertit.
Però no ho tornaries a fer ja,
Ah, però vull dir, de veritat,
el programa... Mira, una cosa que sí que
volia preguntar. Ja el fa el Xavier Solà.
Però el programa exactament com era,
sí,
l'estil, la manera, avui tindria menys sentit, funcionaria diferent, s'hauria de transformar, evidentment.
Home, totalment. És que, clar, és que el món ha canviat. I abans ho parlàvem fora d'antena amb el director d'aquesta casa, no, amb en Jaume Peral. Escolta, a l'època d'internet, a l'època de les xarxes socials, a l'època de la de la imatge, tot això, no sé fins a quin punt tindria sentit fet d'aquella manera i amb aquelles característiques. Per això també, escolta, el Xavier li va afegir un 3.0 al darrere i ha fet una feina per actualitzar i per normalitzar, perquè, escolta, abans no hi havia internet. És que aquest programa es feia en una època, clar, jo li explico allò de la biblioteca.
Home, perquè és així.
En el nano i els llibres. Imagina't ara aquest tio, si estigués escoltant, és que, clar, es fotria un fart de riure. No? Aniria... Escolta, jo entro a Google i li pregunto el que em dona la gana.
Intel·ligència artificial, directament,
o sigui,
xat GPT.
El xat aquest,
ara ja.
Acollonant.
Ja li fa els deures, directament.
Mira, ara he dit una paraula que no hauria gosat dir mai a la vida. Mai.
Paraulotes mai, eh?
Mai.
De veritat?
Impossible.
Impossible.
Això sí que no m'ho trobaràs. No trobaràs una paraula malsonant que sortís de la meva boca durant tots aquells anys, perquè això era una cosa que la tenia molt clara. El tema del llenguatge i el tema, diguem-ne, de segons quin tipus de paraules. I jo, que era una persona que fora d'antena era fins i tot força mal parlat, tenia un mecanisme que tenia claríssim que quan s'encenia la llum vermella allò era sagrat.
I fins i tot avui això també? És a dir, aquell mateix Carles Cuny que no s'hagués atrevit mai a fer servir una paraula, malsonant, avui, si se't dediqués a fer ràdio, les faria servir o creus que estaries...
Les hauria de fer servir. Les hauria de fer servir perquè segurament avui, i amb això jo crec que vosaltres aquí en aquesta casa teniu una part de culpa molt important, heu creat una manera de fer ràdio, teniu un tarannà a l'hora de fer ràdio, que és una ràdio molt més propera, molt més desenfadada, que prima probablement un llenguatge més proper al de la gent que no pas una ràdio més encarcarada o més distant com la que fèiem en aquella època. I aleshores allò et permetia probablement pensar més el que deies i ara és molt més un món d'improvisació i un món, diguem-ne, més natural.
Com està la ràdio al país?
La ràdio al país està molt bé. La ràdio al país, aquest és un país de ràdio. I per tant, en aquest sentit, jo sóc molt optimista. A partir d'aquí, el que no sé és com està la ràdio en general al món. En aquí, de moment, està molt bé. Ara, el futur de la ràdio és un futur complicat amb tots aquests invents, però escolta, d'aquí 2 anys se celebrarà el centenari de Ràdio Barcelona i, per tant, el centenari de la ràdio a l'estat espanyol i la ràdio durant aquests anys s'ha sabut adaptar i això que l'han matada 3 o 4 vegades, no? I aquí està. Jo espero, desitjo i tinc la confiança per la part que em toca, sobretot, perquè saps que encara que no faci antena, però hi continuo tenint un vincle i una relació professional molt important, espero que la ràdio sigui capaç també de reinventar-se durant els propers 100 anys.
Carles Cuny, un plaer. Moltíssimes
però
gràcies.
Espero que t'hagi passat el nerviosisme i espero que t'ho hagis passat bé, perquè al final només es tractava d'això.
M'ho he passat, que no saps com m'ho he passat.
Només es tractava d'això, Xavier, de fer aquest programa junts i que per tu fos una experiència agradable, si més no.
Ho ha estat.
Espero que pels oients també segur. Ho hagi estat, però us ho hagin passat bé.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, enhorabona per aquest Dia Mundial de la Ràdio.
I tu també. Les 2:08, ho tancarem aquí. Avui ha estat el Dia Mundial de la Ràdio, d'una manera que ens ha fet molta il·lusió, recuperant la veu d'una persona que fa 27 anys s'asseia en un estudi com aquest, però a l'altra banda de la Diagonal, aquesta mateixa hora, a la 1:00 de la matinada, ara ja a 2:08. Moltíssimes gràcies a la gent que heu participat, és el nostre carnaval anual des de fa una dècada i que sigui per molts, molts i molts anys més. Com sempre diu el Basté, visca la ràdio. Bona nit a tothom.